11:12, obrim la tertúlia esportiva de cada dilluns a l'estudi Ramon Barnils de Cugat.cat. Aquesta hora Josep Maria Félez, president de la penya Blana Sant Cugat. Molt bon dia, Josep Maria.
Bon dia, tingueu.
I ben tornat d'aquestes vacances o no de Setmana Santa?
Unes vacances de Setmana Santa anteriors i posteriors.
Molt bé, fantàstic. Àngel Casas, expresident de la penya Pericos i un dels fundadors. Molt bon dia, també.
Bon dia.
Com ha provat això?
Molt bé, molt bé.
I al telèfon, Jesús Galindo, cap de la secció de futbol de Mundo Deportivo, que avui no pot acompanyar-nos presencialment, però sí que ho fa via telefònica. Bon dia, Jesús.
Bon dia.
Com han provat també les vacances?
Molt bé, la veritat és que molt bé. Però ja oblidades, ja porto tota una setmana treballant intensament.
Que sapigueu que estem a l'espera, que arribi Marc Lorenzo, el nostre expert en futbol femení, comentarista per Barça TV, que en principi no tenim constància que no hagi de ser entre nosaltres. Sí que no ens pot acompanyar avui el Mique. Anem a les notícies. Primer de tot, el Barça continua a la Lliga, com la va deixar abans de disputar el partit de Copa d'Europa amb el Paris Saint-Germain, que ara comentarem, 5-0 al Mallorca, i l'Espanyol tenia un partit més complicat, Àngel, el Reino de Navarra, el Camp d'Osasuna, i el va solucionar amb un 0-2.
Sí,
fantàstic.
Sí, molt bé, sí, sí. No va dominar el partit.
Això és veritat.
Però malgrat això, se li veia la iniciativa d'atacar, amb el Sergi allà en punta, que li anaven tirant pilotes així una mica del tal, i ell solet, però el que ja va demostrar en els primers minuts, després ho va anar mantinguent, no obstant fer més aviat un partit defensiu.
I amb el Negrito, que diria l'Aguirre, en forma, o a caso,
Sí.
Gol i assistència.
Per mi, és el substitut del Verdú.
Ja. Félez, Galindo, pues vau veure el partit?
Jo vaig veure trompicons, allò a trossos. I la veritat és que, a veure, un espanyol molt pràctic vaig veure. Que anava veient, vaig veure un espanyol molt pràctic, que va jugar com té que jugar un equip que està en la situació que està ahí, que bueno, que ara podem dir que és excel·lent, perquè aquests punts davant d'un Osasuna que està a la cua vol dir que són punts de salvació, aquests són els que s'han de guanyar, i va fer el que tenia que fer, va fer la feina que tenia que fer, i la va fer bé.
Ho sento jo.
Deu ser el volum, Àngel, ara ho mirarem. Diu el Jesús, et resumeixo, que va fer la feina que havia de fer l'Espanyol, que la va fer bé, i més davant d'un rival com Osasuna, que també és dels que és a mitja taula en avall a la classificació. Per tant, era un partit molt important per l'Espanyol.
És allò que dèiem de la lliga d'ell, és la lliga que té que jugar, i jo penso que va ser allò que es va deixar... Va ser una miqueta dominat perquè també es va deixar dominar, va saber jugar aquest entrenador, sap jugar això. Recordo les paraules del Jesús de temps endarrere, quan va dir que hem de fitxar l'Aguirre. L'Aguirre per l'Espanyol i així ens ha sigut.
Sí.
La setmana que ve, ara estava mirant el calendari contra el València, però és un València que tampoc ve molt bé, no ens enganyem.
No massa, però bueno, sí.
I és Cornellà al Prat.
Sí, no, aquesta per nosaltres és la... Hauria de ser la demostració... de que hem d'estar a primera i hem d'això, vull dir...
Seria rodó, Àngel, seria ja fer els 42 punts en partit a casa,
Ara risc no n'hi ha cap, perquè els pobres que estan a baix i que disputen molts partits entre ells, vull dir, ho tenen super, super difícil.
Sí, hi ha uns partits directes.
Pràcticament estem salvats, ara bé, però el dissabte hauria de ser la demostració de què podem i mereixem estar en una posició bona i raonable de la Lliga.
Històricament el Reino de Navarra no és un camp fàcil, Josep Maria, almenys pel Barça no ho ha estat.
No, mai ho ha estat per ningú, perquè és un camp petit, és un camp difícil i lògicament és un equip, i quan els equips a la segona volta estan a baix encara són més difícils els equips, lluiten amb totes les seves armes, i això és molt difícil de controlar i contrarrestar.
Sí, una coincidència, ahir coincidia que l'Aguirre havia jugat amb Osasuna. Havia jugat amb Osasuna i després va ser entrenador de l'Osasuna. Però per nosaltres hi ha un fet que ens va ser molt fort, que va ser una vegada que vam jugar un partit allà, que van anul·lar un gol del Vigo Mazán, que significava jugar a la UEFA. I perquè ens el van anul·lar no el vàrem poder jugar.
Ostres, quins records.
Sí.
D'aquell espanyol. Jesús, què volies dir?
No, jo volia fer constància del València, que no sé si vau veure el partit que va guanyar amb trampa. que jo crec que és una cosa que s'ha de deixar constància. No sé si és l'entrada de la jugada última que va donar
l'entrada de la jugada, però no sé de què va, eh?
Sí, sí, pues va el Joao Pereira, havia pitat a l'àrbit un fora que era contrari al València, el tenia que treure el Valladolid, i entre que jo, que l'àrbit es gira per anar cap on té que anar la pilota en teoria i així, i en el moment que ell agafa el Joao Pereira, treu el fora davant d'ell, els de Valladolid es queden parats, perquè diuen, el tenim que treure nosaltres, que l'àrbit ens ha de donar, l'àrbit no es dona compte, deixa seguir la jugada i acaba amb el gol.
I el Liniesma?
Va posar el Liniesma, tampoc va dir res. Vull dir que algú incomprensible, els va agafar despistats, els va enganyar, i això va ser un gol i una victòria... Vull dir que, a veure, que no tindria que haver arribat.
Sí, sí, segur, sí.
Jukić no té sort, a la banqueta del Valladolid.
No. Gens ni mica. És un equip amb molt mala sort. Amb molt mala sort, i a sobre si li fan trampes, que jo no sé... A veure, es diu que no es té que tornar a jutjar un partit. Mm-hmm. Evidentment el resultat no el canviaran, però és que, a veure, algú s'hauria de fer. Quan una cosa és tan clara, que hi ha les imatges, hi ha unes imatges que són claríssimes de la situació. Vull dir, no sé, què? Un càstig o alguna però algú haurien de fer.
Doncs els resultats de la jornada, ja si voleu els acabem de comentar, van ser el Celta 0, Rayo Vallecano 2. El Celta continua sent dels equips que més sembla, no?, que acabaran la temporada a baix i descendint. El Mallorca, tot i que això hem de dir-ho, ara l'últim és el Cué, després del pas pel Camp Nou. Altres partits també d'aquesta jornada, el Deportivo 3, Saragossa 2, en aquest cas el Depor doncs, fa un petit pas també per sortir del Pou, el 5-1 del Madrid al Llevant, que comentarem, l'1-5 del Betis al camp del Granada, l'empat a 0 entre el Getafe i l'Atlètic de Madrid, que torna a deixar-se escapar 2 punts per segona setmana consecutiva, i el 4-2 de la Real Societat al Màlaga. Un partit aquest... una clara intenció d'acabar quarts la Lliga, tant uns com altres, tot i que ara el València hem de dir que se situa cinquè ja entre tots dos equips, però vaja, el conjunt basc és quart i el Màlaga, que enguany està disputant la Copa d'Europa, és sisè, per la temporada que ve, de moment no ho té tan clar, de repetir.
La Real Societat té la intenció i juga tots els partits amb molta intensitat. El Màlaga fluixa tots els desplaçaments, el fluixa moltíssim. Ja no suposo que aquests problemes interns que té deuen afectar i juguen per jugar, excepte la Champions, que sí, allà hi posen tota la carn a l'assador, com es diu.
Jesús?
I la Real Societat, mira, jo, de tots aquests equips que estan aquí, Màlaga, València, Real Societat, és el que veig més sòlid. Perquè el que deia el Félix és que juga amb la mateixa intensitat sempre, tots els partits el juga amb la mateixa intensitat, té bons jugadors, té un bon equip i està fent un bon futbol. Sí, sí. I amb aquests ingredients, a veure, un lògic en aquest moment seria que sigués el quart de la Lliga. Jo crec que sí.
Per l'altra banda, l'aposta de la Real per Montanier deu ser ja la segona o tercera temporada que és el club.
Bueno, jo dic un 10 per la directiva, que va passar moments difícils, que estaven a punt d'inclús de voler-lo canviar, i van apostar per ell i van aguantar-lo, i ara aquí està, el resultat final és el que val.
Evidentment, vull dir, el resultat final és el que val i està demostrant que val i molt el Montanier. Jo crec que és un encert del club, de la directiva, i bueno... i que demostra a vegades que els directius es precipiten molt a l'hora de carregar-se un entrenador, ho fan amb molta facilitat alguns. I a vegades, si es té paciència, si es creu en un projecte, s'ha de donar aquesta confiança perquè els resultats acaben arribant.
Ja per acabar amb aquests equips que estan a la part baixa, la setmana vinent hi ha un enfrontament directe que serà el partit que es disputi el dilluns entre el Mallorca i el Celta. Recordem ara tots dos equips amb 24 punts. Precisament el Mallorca, com dèiem, va ser el rival que va passar aquesta jornada pel Camp Nou i se n'en van portar 5, 3 de Cesc en el seu primer hat-trick, el primer hat-trick de la seva carrera, i 2 d'Alexis. Mira, Jesús, una llàstima que avui no tinguem el defensor d'Alexis entre nosaltres, perquè em diuen que aquesta hora el Marc Lorenzo sembla que ja no el tindrem avui.
No. A veure, va marcar l'Alexis 2 gols, no ho va fer malament, s'ha de reconèixer, però tot i així jo segueixo pensant que, a veure... l'Alexis va jugar bé, no estava el Messi. Prefereixo que estigui el Messi.
Sabeu que avui és el dia que Marc Lorenzo diria que el rendiment d'Alexis va ser-hi perquè va jugar en punta.
Sí, clar, però bueno, però estem a la discussió de sempre. Estem a la discussió de sempre.
Què? Si Messi està bé, qui ha de jugar, no, Jesús?
Clar, si Messi està bé, està de jugar. I si el sistema amb el Messi no és tindre un punt allà, doncs, evidentment, doncs no té que estar.
I Messi estarà bé per la tornada amb el Paris Saint-Germain? Perquè aquesta és la incògnita, segons diuen, el Barça no forçaria i només el faria jugar en cas d'urgència.
Jo crec que estarà bé. Ara, tampoc m'estranyaria això que dius tu, que el deixessin d'entrar de la banqueta, sí, que l'aguantessin allà, i si la cosa es compliqués, el partit no anés bé, no anés encarrilat, entrés durant el partit.
Doncs jo crec que estarà bé. Jo crec que estarà bé, jo i que és més, abat, és més aviat penso, estratègia.
Penso com els Jesús, que
de cara a la premsa
i de
cara
a la banqueta i sortirà després. Sí. De tema, referent al tema Alexis, de totes maneres no va jugar Messi, va jugar Alexis, la primera part molt bé, però la segona va desaparèixer del camp, eh?
Sí.
Cuidado. Va desaparèixer totalment del camp.
Bé, i finalment sí, va desaparèixer pel seu propi peu amb
també,
símptomes
també,
de lesió.
Un cop que va tindre va marxar, sí.
Sí, sí.
Àngel, no sé si vas veure aquest partit del Barça.
No, no, vaig veure. No.
5-0 al Mallorca, com dèiem. Partit que va ser, Josep Maria, d'aquells que costa d'arrencar, ensupits, podríem dir.
Sí, perquè...
Tot i que el rival era el Mallorca i ja hem vist després...
No, va tindre dues ocasions de marcar, va tindre dues ocasions de marcar, no van fer-la, per mi ha sigut en aquests moments és el pitjor que ha passat per Camp Nou, però de totes maneres no es pot valorar per el passar per Camp del Barça els equips aquests, perquè el Barça és una altra història, no? De totes maneres el Barça per començar l'engranatge sempre té els 10 minuts aquells i aquesta vegada més de 10 van ser 20, però va seguir jugant i el contrincant, en aquest cas penso que era molt fluix.
T'endús, Josep Maria, pitjor imatge del Mallorca que ha passat pel Camp Nou que sí, no de qualsevol altre equip, com ara el Deportivo.
Tenia la imatge del Depor, el pitjor. Ara ha sigut, per mi ha sigut el Mallorca, i la prova és que la setmana passada o l'altra el Depor va guanyar el Camp de Mallorca, i per tant, vull dir, aquí s'ha demostrat que el Mallorca està, va avall, 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 i a porta jornades que va baixant avall.
Jesús, també tens sí, aquesta impressió?
Sí, la veritat és que sí. De totes formes, jo amb això de que baixen avall, avall, avall els equips, el Deportivo fa 3 jornades ningú li ha donat un duro per ell.
Perquè era avall, avall, avall.
La salvació. I a més, hem de tenir en compte una cosa, que aquest final de Lliga, crec, ara parlo de memòria perquè ho vaig estar mirant l'altre dia, però crec que cada jornada hi ha algun enfrontament entre els equips que estan implicats
sí,
amb, la,
sí, sí,
amb el descens.
Sí, sí.
Aleshores, pot canviar això moltíssim, eh?
I tant que sí.
Pot canviar moltíssim entre Granada, Mallorca, Deportivo, Celta, Saragossa... I així jo no apostaria clarament qui serà el que acabarà baixant, eh? I referent a què és el partit del Barça, és això, el Mallorca, un equip molt dèbil, que va permetre que els suplents del Barça es lluïssin, tinguessin l'oportunitat de lluir-se, i que van fer-ho força bé. Vull dir que a mi la impressió que em va donar aquest Barça és que hi ha futur, que hi ha futur i que s'ha de tenir en compte.
Recordem que van entrar en l'onze inicial jugadors menys habituals, com són el cas de Song, el cas de Montoya, que repetia... titularitat i com a lateral esquerre, haurem de veure, jo estic esperant a veure de lateral dret, ja l'hem vist evidentment a Montoya, però vaja, la seva posició, Josep Maria Jesús, vosaltres el coneixeu millor, no és la de lateral esquerre.
No, és la lateral dret anat, el que passa que al costat de l'Alves, doncs en aquests moments penso que l'Alves té més experiència i tal, no? Però és un bon lateral dret.
I se li estan veient potser certs problemes a l'hora de treure la pilota, alguna indecisió, precisament jo crec pel tema de la cama, perquè... sí, evidentment sí, vol jugar sí, amb la dreta, que és la seva bona, sí. I jo recordo algun ensurt el dia del Mallorca i fins i tot l'altre partit que va actuar titular Montoya. Ens hem quedat amb Song i Montoya, però també va jugar Tello d'inici en aquest 11 del Barça
i Bartra.
Bé, jo anava a dir un altre,
Cesc Fàbregas,
perquè sí, Cesc Fàbregas
està sortint de suplent, sí.
Ara entra en les travesses per jugar contra el Paris Saint-Germain?
Jo penso que no, jo penso que sortirà de principi, sortirà. Penso que aquesta vegada sí, sortirà de principi, perquè a part de que ells han anat posant tots els partits, però sortirà aquesta vegada, sortirà segur, segur. I el cas del Bartra, jo volia dir que és un central que hem de confiar en ell moltíssim, perquè penso que ho val, i el que passa que de cara a partits importantíssims, pues, no sé, jo crec que el dimecres sortirà el Bartra també, eh?
Jo crec també, jo crec que hauria de sortir el Bartra.
Hauria de sortir perquè no hi ha un altre central.
Jo crec, no hi ha un altre central, i fer experiments en un partit on te l'estàs jugant, de si retrasar el Song, que ja hem vist que no ha acabat de funcionar, que si posava Busquets al darrere, que si posava l'Adriano, que està tocat, que no sé si estarà en condicions o no de jugar i així, doncs no fem invents. Vull dir, el Bartra, a veure, per el que és el sistema del Barça, ja sap jugar, perquè amb el filial juga igual, ha jugat igual, vull dir que això no li ha de representar problema, i si se li dona confiança, jo crec que s'ha d'apostar pel Bartra, i punt, i jugar dos centrals de veritat. No fer invents.
Faríem, per tant, aquest dimecres, recordem-ho, tornada dels quarts de final de la Copa d'Europa, de la Lliga de Campions contra el Paris Saint-Germain, amb el 2-2 de l'anada. Una defensa amb Dani Alves al lateral dret, Piqué i Bartra de centrals, i Jordi Alba de l'esquerra.
I si està Jordi Alba, sí.
Sí, Jesús?
Sí, Jordi Alba.
Aleshores, el Josep Maria posava a Cesc Fàbregas en l'11, imagino, però sí, donant per fet que Messi no juga, perquè si no, tindria cabuda Cesc.
El que ha dit Jesús, que sortirà la segona part i d'entrada al principi sortirà el Cesc.
No, jo crec que seria prudent fer-lo jugar la segona part. Ara, si el podran aguantar la banqueta si està per jugar, no ho sé. No sé si el podran aguantar. Sí. Vull dir que igual ell demana jugar.
Sí, sí, sí.
Al mig del camp ningú el discuteix, no? Xavi, Busquets, Iniesta?
Està claríssim.
Sí,
està claríssim.
No hi ha discussió possible.
I a dalt tampoc discutiu vosaltres amb si ha de jugar o no Alexis. Entenc que tots dos el deixeu a la banqueta.
Jo ara sortirà el Villa, crec jo, eh?
Jo sí. També. Jo crec que si no va jugar el Villa de titular l'altre dia era perquè el reservava. Perquè el Villa ara sembla que comença a estar en un bon moment un altre cop. Jo crec que serà Villa.
Totalment d'acord.
Per cert, aquí, no sé si Àngel, tu vas veure el partit d'anada?
No. Amb el, sí.
Amb el Paris Saint-Germain, sí, sí, doncs ara sí, ja el podem comentar entre tots tres.
Sí, sí.
Què us va semblar? Un partit que a última hora semblava que amb el penal de Xavi ens enduia un bon resultat, que no és un mal resultat el 2-2, però vaja, el gol al minut 94 de Matuidi tanca una... Bueno, ens deixa escapar una mica més d'opcions de les que teníem al minut 90, un cop Xavi transforma el penal.
El Barça és tou, en aquest sentit va, ja porta uns partits que encaixa un gol als últims minuts, concretament als últims segons, per dir alguna cosa, i no acaba de ser contundent aquí, no? De totes maneres, jo el que lamento moltíssim és les actuacions arbitrals. No perquè no pités o no pitessis de pitar, sinó és que no s'aplica el reglament. El problema és el reglament. El reglament diu molt clar la jugada aquella que tothom es queixa. És que és impressionant.
Estem parlant de la
Europa,
jugada...
Ja hem arribat a Europa, home. No sé.
On topen Mascherano, si no m'equivoco, i Jordi Alba, eh?
Sí.
Que abandonen el camp, no sabem si perquè Ibrahimovic fa indicacions a Stark que els faci fora o per quin motiu, però el reglament no diu això. El reglament diu que se'ls ha d'atendre dins del camp quan són dos jugadors del propi equip.
I a veure, i no hi ha manera, i en aquests moments tenim, a la UEFA tenim sis tios allà dintre del camp d'arbitrant.
Bé, i estem parlant d'això, com podríem parlar del primer gol del Paris Saint-Germain, que el fora de joc d'Ibrahimovic, el jutge de línia de porteria, que s'anomena, segurament ha d'estar pendent d'allò. I no de...
Ja la UEFA està demostrat que hi ha uns interessos creats, ja no és nou això ni moments, i vull dir, totes les declaracions de l'amic Mourinho, que està fotent, està dient, hi han certes raons amb això, eh? O sigui, té certes raons, i hi ha, diguéssim, amistats una miqueta així conflictives i que, diguéssim, s'està efectuant això, està... És fort de dir-ho, però és totalment...
A veure, hi ha unes dades que fan sospitar, vull dir, les declaracions de Mourinho influeixen els àrbits. Jo no dic que...
Correcte.
Que els àrbits ho facin intencionadament, però influeixen. I un detall que només són unes dades concretes. Clos Gómez, el famós àrbit que Mourinho va treure a la llistat dels errors que havia comès durant un partit, després d'aquell partit ha pitat 8 vegades al Real Madrid. Ha pitat 8 vegades. De les 8... ha pitat 7 penaltis a favor del Madrid. És una dada.
Sí, sí.
És casualitat, no?
No, és un estadillo aquell que diuen, l'estat aquell de... I això és sancionable.
Sí.
O sigui, dintre del comitè espanyol, això és sancionable al fer aquestes declaracions que va fer el Mourinho.
I no l'ha sancionat.
I no s'han sancionat, o sigui que no s'aplica el reglament.
No sanciona.
Com se diu allò, unificació de criteris.
Ah, no, no n'hi ha cap, però és que a veure, és que els àrbits, a veure, jo no sé si hi ha mala intenció, no hi ha mala intenció, o és que són molt dolents. Però el del fora de joc de l'Ibrahimovic, a veure, si hi ha un àrbit de porteria, a veure, aquell àrbit de porteria, a veure, l'altre potser no ho pot veure per la perspectiva que té i així, però l'àrbit de porteria l'ha de veure. Vull dir, jo no em crec que no ho veiés, no m'ho crec.
I ara ja no es arbitrarà, com dèiem, ni es arbitren els partits, però per vosaltres hi havia penal Alexis de Circo, del porter del Paris Saint-Germain.
Sí, també. Va anar per les cames, no va anar per la pilota.
I hagués insistit molt en que no hi havia penal.
Bueno, és de diferent els colors que es mira, també és el color que mira cada un, no? Igual que et puc dir-te que el Libre va marcar el gol en fora de joc, però el cop de cap del Thiago Silva, per mi, és un home que fa gols, és un home que domina la defensa, és un home que hagués fitxat pel Barça i ha fet dues o tres temporades, costi el que costi, perquè és un dels millors centrals del món en aquests moments. Millor, superior o Piqué, inclús, és per mi.
Pot ser.
En fi, es va enredar tot plegat els dies previs al partit, amb finalment la possibilitat que Zlatan Ibrahimovic jugués a aquest partit, una revocació de la sanció que la UEFA no fa mai i que en aquest cas sí que fa pels amics de Qatar. El partit tenim el fora de joc, tenim la jugada, com dèiem també, dels dos jugadors atesos fora, però ens hem de quedar amb el positiu, 2-2 i la tornada al Camp Nou aquest dimecres.
Dos empats a favor del Barça per passar la eliminatòria i després qualsevol el resultat per un gol i ja està.
I és un resultat el 2-2 que, a veure, veient com va el partit, et queixes perquè dius, tindria que haver guanyat el Barça, però abans de començar el partit, jo crec que qualsevol soci del Barça l'hauria firmat, però, vamos, amb segellat i tot.
Sí,
sí, sí. El 2-2, vull dir que és molt bon resultat.
Per tant,
un resultat que deixa les coses molt de cara.
Temem la visita del Paris Saint-Germain?
No, no, el veig, sí. Bé, és complicat també, un partit més complicat, però el veig per passar l'eliminatori una vegada més. Està per sisè any consecutiu a semifinals.
Sí, jo també veig el Barça a semifinals.
L'Àngel sí, també sí, fa que sí amb el cap. No, s'ha de jugar, dimecres,
sí,
ja ho veurem. Qui ho té molt més fàcil és el Madrid. A la Lliga continua, per cert, ho hem dit abans, sumant victòries i sumant gols als seus golejadors, en aquest cas Higuaín, Cristiano Ronaldo i, si no m'equivoco, Ozil, no?
Ozil 2, sí.
Victòria fàcil, no sé si vau veure el partit algú de vosaltres del Madrid.
Vaig veure el reportatge i veig que és molt... o sigui, era normal. Si hi ha algú aspirant al segon lloc, és el Madrid, no és l'Atlètic de Madrid. L'Atlètic de Madrid li falta el punt final, sí, falta el punt final.
Sí, jo vaig veure el partit i, bueno, va ser un partit fàcil, molt fàcil pel Madrid, vull dir, no va tindre cap oposició. I respecte al que diu el Félez de l'Atlètic de Madrid, jo no sé si recordareu, però ja des de principis de temporada dic que l'Atlètic de Madrid acabarà baixant, perquè és un club que jo no sé què li passa, que pot tenir una gran plantilla, però sempre té un moment que falla i es queda enrere, i li passa sempre, i està passant històricament, jo crec que cada temporada.
Té un bon coixí de respecte a la Reial Societat, sí, de 11 punts, per tant, segurament la tercera posició no la perdrà ja aquesta temporada, si bé és veritat doncs, que finalment ha cedit davant el Real Madrid. A veure, són 3 punts, són 3 punts, i aquest Madrid jugarà els últims partits de la temporada sabent que ja no té opcions a Lliga, un cop el Barça matemàticament la sentenciï. Per tant, tampoc descartem que l'Atlètic de Madrid vagi sumant els seus partits per victòria i el Madrid es deixi alguns punts.
Bueno, tampoc hi ha que comptar que tampoc no hi ha allò de segona plaça i tercera plaça de jugar, com se diu aquella, la prèvia. No hi és a Espanya en aquests moments. O sigui, nosaltres som privilegiats que tenim 4 equips a la Champions.
Sí, però sabem que l'Atlètic de Madrid sí pot quedar per davant del Real Madrid.
Sí, però
lluitarà fins a última hora, per fer-ho. De la mateixa manera, clar, el Real Madrid no baixarà la guàrdia perquè el seu enemic de la ciutat, el seu rival més directe històricament, quedi per davant seu.
Exacte.
És que jo crec que el Madrid, la seva guerra ara és aquesta, quedar pel davant de l'Atlètic de Madrid. Vull dir, la Lliga ja sap que la té perduda. Vull dir, ho diuen per activa i per passiva, i jo crec que aquest cop ho diuen no per dir-ho allò, per quedar bé així, sinó que ho diuen perquè s'ho creuen, perquè està claríssim.
Tot i així, Jesús, ja premsa madrilenya, que després del 5-1 al Llevant, diu que este Madrid mete miedo. Ara sí que ho direm bé.
Sí, però bueno...
Imagino que es refereixen a la Champions, tot i que la victòria és en Lliga.
Es deuen referir a la Champions. La Champions, i tot i així, jo, aquest Madrid, a la Champions, ho vull veure no amb el Galatasaray, sinó ho vull veure amb Bayern Múnich, per exemple.
Home, el Bayern té moltes opcions, La Juventus anava molt bé, ho dèiem Josep Maria, fins al punt que s'ha trobat amb el Bayern.
S'ha trobat el Bayern.
Que ja és campió de Lliga, per cert, la primera Lliga europea que té campió.
I està molt fort, no? Jo, com diu Jesús, sí, m'agradaria que toqués el Madrid, toqués el Bayern, evidentment, perquè m'ha dit una miqueta les dues forces, no?
Exacte.
Aleshores, que també no és just tampoc el resultat de l'altre dia amb el Galatasaray, que bé, jo no ho entenc, això dels penals aquests descomunals entre dos tios que toquin la pilota a la mà dintre l'àrea i aguantar la pilota amb el pit. Això és que...
Sí, no, és que el resultat,
no...
Sent el Madrid molt superior, el resultat podria haver sigut perfectament un 3-2.
I tant.
I un 3-2 et canvia totalment.
No, sabem que no haguéssim passat, No haguéssim passat, però perquè és superior al Madrid. Però bueno, el que em molesta moltíssim és la falsedat que hi ha d'això dels criteris arbitrals.
Sí, sí.
Per cert, ja hi ha àrbitre designat pel partit d'aquest dimecres entre el Futbol Club Barcelona i el Paris Saint-Germain, ho avança aquest matí Mundo Deportivo, fa una hora. Bjorn Kuipers serà l'àrbitre encarregat d'aquest partit, oi, Jesús?
Sí. No el conec, la veritat. El conec de nom, però no...
Quin país és?
No sinc... És holandès, em sembla.
Holandès.
No?
Holandès.
Sí.
Ens ho mirem, això dels països, Josep Maria? Ajuda, o històricament ens ho hem mirat?
Ajuda, sí. No és el mateix un àrbit turc, un àrbit alemany, un àrbit portuguès...
Jo dels països, per això miraria una altra cosa que a mi suquem mosqueja, que és el fet que abans ho has apuntat, em sembla que ha sigut tu, Félez, de Qatar. Qatar jugarà la Supercopa aquesta intercontinental, el
Mundial.
Sí,
Qatar ho vol tot. I també l'en vol el 2015, però... que l'organitzarà Urdangarín.
Però jo, de veritat, veient... No vull ara acusar ningú, que no se'm malinterpreti. No vull acusar ningú, però veient els interessos econòmics que té la UEFA, que sempre ha tingut la UEFA interessos econòmics, que s'ha mogut moltes vegades per interessos econòmics més que per altres, Vull dir, el fet que Qatar també està patrocinant el Real Madrid i no sé què, que vulguin el Madrid a la final i que hi hagi allò de dir, bueno, no d'això que sigueu tolerants, no sé si pot haver alguna indicació, però a mi, més que la nacionalitat de l'àrbit, em preocupa la nacionalitat d'aquest Mundial de Clubs.
El platinista amb això, platinista amb el Qatar, també? Vull dir que el...
Sí, per això.
El president de la UEFA està amb ells.
Sí, per això. A mi em... Això em mosqueja més aquesta situació. A veure, jo no entenc perquè... A veure, sí que ho entenc, purament econòmic.
Totalment.
Però vull dir, a veure, el Mundial de Clubs, si el tenen que disputar, no sé, podria ser rotatiu, anar variant cada any en un continent... Si de veritat hi hagués un interès esportiu...
Bueno, ja es fa, Ja es fa el Mundial de Clubs, parles del Mundialet.
Del Mundialet,
vale, perfecte, perdó. Perfecte, sí, correcte, sí. Se l'emporta el millor postor,
Sí, clar, però jo trobo que, a veure, si de veritat l'interès sigués esportiu, tindria que ser cada vegada en un continent diferent.
Crec que sí.
I una cosa així. No que una seu allà, vinga, japonesos, donen peles, vinga. Ara, els qataris, doncs vinga, Qatar. Perquè, a veure, aquests, evidentment, no voldran que els hi arribi un Màlaga. Allà, perquè no els hi fa res.
Però descomptat que no.
Clar, i llavors això influeix.
El Màlaga és l'altre rival, l'altre equip, vaja, d'aquí de l'estat espanyol, que en aquests moments té opcions de ser a les semifinals de la Lliga de Campions. Va empatar amb el Dortmund, a 0. L'anada.
Sí. Va dominar el Dortmund, però tinc interès a veure aquest partit, perquè a veure com es desenvolupa, perquè el Màlaga sortirà a sang i fetge, això està claríssim, sortirà a sang i fetge a vendre, i bueno, a veure què passarà, vull dir que suposo que guanyarà el Borussia tranquil·lament, però li costarà, lluitarà molt, té que lluitar molt. Vaja.
Jo torno aquí a estar amb sospites, vull dir, el Màlaga. Correcte. Jo crec que pot eliminar, que ho té bé per eliminar el Borussia, ho té bé. Però, clar, el Màlaga està en la situació aquesta que està castigat per la temporada.
Està castigat, sí, senyor.
Si s'acaba classificant per la Champions, sigui via Champions, sigui via Lliga o així, la UEFA també li queda una papereta de dir, bueno, a veure, revoquem aquesta decisió, no revoquem aquesta decisió, què fem? Si cau eliminat, doncs, bueno, això quedarà oblidat, no?
Perfecte, sí.
I es quedaran sancionats. I a mi, avui estic molt mal pensador.
Sí, ja ho veig.
Sí. Vull dir, també em fa sospitar això, aquesta situació.
Àngel, volies dir alguna cosa respecte a l'eliminatòria del Màlaga?
No, tinc opinió formada, ni m'ho he plantejat.
Doncs mira, Jesús, ja que dius que avui estàs amb el pensament girat, aquest sorteig de la Champions que vam tenir fa uns dies, a diferència del d'altres anys, no ha emparellat el quadre de semifinals?
No.
I hem buscat un per què?
Pues no ho sé, la veritat, no ho sé, sí que és sorprenent, perquè ja ho feia.
No ho hem
tot.
Dit, no es va dir.
No s'ha dit.
El que passa que sí que es veu claríssimament que no els interessa.
No, clar, per qüestió d'interessos, no? Per allò de dir, bueno, encarrilem-ho nosaltres, que hi ha altres fórmules per encarrilar el sorteig.
I tant.
De totes formes, a veure, no podem deixar de parlar avui de la notícia, jo crec que de l'any, el retorn de Vidal.
Correcte, el dia del Mallorca va tornar a jugar uns quants minuts... Erika Vidal feia més de 400 dies que no el veiem, és a dir, més d'un any que no el veiem damunt d'un terreny de joc, i les declaracions posteriors també, imagino, Jesús, no? A banda de dir que s'ha de lluitar, que mentre hi ha vida hi ha esperança, el fet que esportivament diu que ell vol seguir un o dos anys, que si pot seguirà.
No, mira, té una força moral descomunal i ell vol continuar... i vol continuar jugant, i jo crec que el Barça li donarà l'oportunitat de continuar jugant del Barça fins que acabi la seva carrera, que decideixi retirar-se. Jo crec que s'ho mereix per l'esperit de lluita que ha tingut i per l'entrega que ha tingut sempre que ha jugat amb el Barça. Aleshores, jo crec que és la notícia de l'any, de la temporada, és aquest retorn de Vidal.
Sí, jo el dissabte va ser... es va posar la pell de gallina quan va sortir al camp, perquè tota l'estadi va posar en plaulí en peu, perquè és una cosa que és un fet que és... Si el que sap una miqueta d'això, és complicat, d'això de fetge és... I penso que encara no s'ha acabat, Ojalà que li acabi aquí, sí. Els problemes, que no tingui cap més problema, però pot ser una cosa que pugui sortir més endavant, també.
Sí, amb aquestes coses sempre hi ha un risc.
Sí.
Mira, d'aquest tema de Vidal ens anem a Tito Vilanova, també ja el tenim aquí des del dia del Paris Saint-Germain, si no m'equivoco.
Sí.
De moment, però, les rodes de premsa les fa Jordi Roura.
Bueno, suposo que no vol estar en contacte. Fixeu-vos que el dissabte hi havia una temperatura molt agradable a l'estadi i ell va molt superabrigat, no? Perquè deu estar molt baix de defenses, i suposo que li han dit que cuidado, que qualsevol angustipat ara és perillosíssim, penso.
Sí, clar. No, veure, s'ha de cuidar molt després. Jo m'imagino que també el no aparèixer públicament a rodes de premsa i això és una mica perquè amb la seva situació, amb la situació que està, a veure, avui es pot trobar bé, però demà es pot trobar malament i pot haver una setmana que no pugui estar ni a l'entrenament, perquè bueno, i el tractament el segueix aquí a Barcelona, però segueix un tractament, i els tractaments aquests de càncer són molt durs. I tu pots estar uns dies que estàs bé, però després estàs una setmana que no t'aguantes dret. I aleshores és una forma prudencial de dir, bueno, a veure, ha tingut el protagonisme el Roure fins ara, doncs que el mantingui ell i descarregar-se una mica de la pressió que suposa tot això.
Deixeu-ho per anar tancant ja que parlem d'alguns noms que tenen més minuts i altres no tants. Sobretot els que no en tenen habitualment. Pinto, a la porteria del Barça, ha hagut de jugar per aquests partits de sanció a Víctor Valdés, li posaríem sens dubte una nota alta.
Sí, a part d'aquesta conjunta.
Josep Maria, dèiem que el Barça encaixava gol per partit. Amb el Mallorca no vam encaixar gol.
Sí, però no.
I anteriorment tampoc.
Va anar al canto un duro, per això. Vull dir que està com llum de ganxo aquest home, Vull dir que no sé.
Té algunes sortides amb els peus, sí, que us posa tots nerviosos.
Molt raro, molt raro, sí. Regateja amb la dreta i passa la pilota amb l'esquerra, Vull dir que no sé. Bé, un porter del Barça. I pilotes que podia recollir amb la mà, tenint el davanter a la vora, jugava amb el peu també,
Aquest és un, l'altre, si no marxem del Barça, Jesús, Gerardo Lofeu, que va gaudir d'uns minuts a la segona part també.
A veure, sí, va gaudir d'uns minuts, però bueno, poquets. A mi és un jugador que m'agradaria veure amb més progressió, amb més minuts, amb més protagonisme i anar-li donant minuts. Vull dir que no sigués allò una aparició esporàdica, sinó que els partits, a veure, si vols anar-lo foguejant, doncs quan ja el tens més o menys encarrilat i així, donar-li minuts i que vagi tenint minuts, perquè jo crec que és un jugador de futur, que és el que apuntava al començament. Vull dir que és que jo veig que al darrere hi ha futur amb aquest Barça. I a mi el que em fa por és que acabin embogint i comencin a fitxar por ahí jugadors i tornem a les andades d'aquestes d'anar fitxant gent de fora i així, quan veus que el que tens aquí et pot donar rendiment si mantens la mateixa política de confiança que has tingut fins ara.
Potser, per sort, no és el millor moment econòmicament tampoc per fer aquestes despeses, Jesús.
Sí, però bueno, els clubs aquests grans, si se'ls posa al cap un jugador, ho acaben fent, aquestes despeses. Treuen els cèntims.
Això ho veurem.
Mira el Madrid com treu, fa un pelotazo de tant en quant i ja està.
Això ho veurem al mercat d'estiu, amb Víctor Valdés, això sí, haurem de fer una despesa, ara bé, abans esperem fer caixa amb ell, no?
Sí. No es farà caixa, per mi, no es farà caixa i crec que la temporada que ve estarà aquí encara,
Sí? Ets del pare de Rossell,
Sí, sí. No, perquè firmi, No fa falta que firmi, està contractat.
Sí, queda un any de contracte.
Mi diu que es quedarà aquí perquè ni farà caixa al Barça ni ell marxarà.
Jo...
Marxarà el 14.
Però aleshores jugarà l'any que ve o fitxarem el porter que dèiem ara el Jesús?
Això ja és una qüestió tècnica que ja no m'atreveixo a dir.
Jesús, tu portaves el missatge pel que tenim a baix, pel que ens puja, però la porteria...
No, la porteria no.
El que ens puja, em sembla que encara no està preparat.
No em puja cap, encara no n'hi ha cap que estigui a punt per ocupar el lloc. Vull dir, és evidentment que es té que fitxar un porter. Jo no sóc tan optimista, entre cometes, com el Félix, que no es farà caixa pel Valdés. A veure, jo crec que no es farà caixa, però no es farà caixa no perquè no el traspassin, perquè el Barça vulgui treure suc i treure un rendiment, sinó que tinc la sensació que l'acabaran regalant pràcticament, que per 10 milions d'euros et deixaran anar el Valdés quan, si tu vas a fitxar un Valdés al mercat, te'n demanaran 30.
Yeah.
I el Barça té aquestes coses que no sap vendre.
No. Històricament,
el Barça no sap vendre.
No és un club traspassador. No.
Perquè clar, jo, que es quedés el Valdés aquí perquè el Barça digués, no, és que el valor d'aquest jugador són 30 milions, vostè els paga, sí, no els paga, doncs adéu, no hi ha res que parlar. I es quedés aquí per això, això sí que em semblaria bé.
I al Madrid no el vendrem, no? Perquè ja tenen prou problemes allà a la porteria. Ara mateix el gran heroi és Diego López,
sí. Amb
permís de Cristiano Ronaldo, en detriment d'Iker Casillas, que creieu que tornarà a jugar el que resta de temporada?
No. Bueno, a mi el que em sobta molt, jo perquè Casillas és el millor, per mi és un dels millors. Penso que em sobta molt és que s'hagin portat quatre porters a...
És ridícul.
Perquè és està, aquest home
Mourinho
està...
viatja amb quatre porters, sí. A jugar la tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions. L'Àngel Casas s'endú les mans al cap al camp del Galatasaray. Sí, senyors, amb un 3-0 aquí a casa.
És que a veure, els quatre porters tu te'ls pots endur si dius, bueno, convoco tota la plantilla i m'endugo tota la plantilla.
Correcte.
Però no ha sigut el cas. No ha sigut el cas, no s'endú a tota la plantilla. Ha donat una convocatòria i algun s'ha quedat a casa. Aleshores és una mica ridícul. És una mica, jo crec que és tocar els collons amb el Casillas, parlant clar, de dir, bueno, que mantengui l'incertidumbre a veure si serà un dels descartats, perquè hi ha més opcions ara per ser descartat que abans, i que mantingui jo tocar-li els nassos una mica.
Doncs bé, se'ns va acabant el temps. Avui hem comentat la notícia, el Jesús ens l'ha tret, que ens descuidàvem del retorn de l'Erika Vidal. També van tornar aquest cap de setmana les motos, el motociclisme. No sé si vau veure alguna de les carreres, la tercera posició de Marc Márquez, aquest noi de moment ja passa fins i tot per davant del seu company d'equip, Dani Pedrosa, per tant promet la temporada.
Sí, sí. És, a veure, és un debut a fer el MotoGP fantàstic, vull dir, inesperat i fantàstic. Vull dir, jo no vaig veure-la, però sí que anava sentint així de fons que estava posat allà a la redacció, i la veritat, a veure, començar amb un tercer lloc, amb una categoria nova, i així demostra de que aquest xaval té fusta i de que donarà molta, molta guerra.
I un altre nom, i aquí el resultat no ens importa, és el retorn d'Isidre Esteve a les pistes 6 anys després d'un greu accident a la mateixa cursa, de fet l'any 2007, que li va provocar una lesió medular que el va deixar en cadira de rodes. Isidre va tornar a córrer amb el que són els buguis i ho va fer aquest cap de setmana, per tant també aquesta bona notícia i ens n'alegrem per ell. Tanquem aquí Tertúlia Esportiva. Per cert, crec que no hi ha hagut jornada de futbol femení. No sé si per això Marc Lorenzo avui no ens ha visitat a l'estudi Ramon Bernils. Per tant, la cosa queda com estava, amb l'Atlètic Club 67 punts líder, el Barça 3 punts per darrere amb 64 i tercer Atlètic de Madrid amb 62. Sí que s'ha aprofitat, això sí, aquest diumenge per fer ja oficial, ho va fer el seu president, el Pelayo Martínez, el que és l'Associació de Professionals del Futbol Femení. Es va presentar ahir diumenge, n'havíem parlat molt breument algun dia amb el Marc Lorenzo, per tant, a la que el tinguem aquí li preguntem per aquesta nova associació de professionals del futbol femení, que el que vol és el que estem veient últimament i pel que es lluita, i és aconseguir la presència del futbol femení als mitjans, representant les idees de les jugadores davant la Federació Espanyola de Futbol. A tots tres, Àngel, Josep Maria, Jesús, moltes gràcies, gràcies per ser aquí al retorn de la tertúlia esportiva i fins la setmana que ve.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, igual.